incorpora l'esquerra nacionalista. I això és una visió diferent d'Espanya, que vol dir que l'esquerra estatal o l'esquerra d'àmbit nacional i l'esquerra parcial de cada un dels territoris, l'esquerra nacional, es pot entendre i s'hauria d'entendre.
És, dir,
i,
és però, el que ens sobta quan veiem a Ivan Redondo dir que s'emocionaria quan Carles sí. Puigdemont arribi a Catalunya, no? Que és una sí. frase que xoca, però que podria entendre's en aquesta lògica que dius.
Sí, no, perquè en la resta d'Espanya encara hi ha reminiscències d'aquell Los Pueblos d'Espanya que cantava la Bullonera. Cuidado, encara hi ha una certa reminiscència d'allò de... Espanya què és? Pues Espanya són andalusos, gallegos, bascos, pues catalans, etc.
No? Chapussa, el que es diu chapussa.
Exacte. Bueno, lo, com tu vulguis veure, però algú està intentant articular aquest moviment. Clar, perquè això tingués realment virtualitat electoral i Rufián pogués encapçalar això i no entrar en contradicció amb la seva pròpia electorat, amb el seu propi electorat i amb el seu propi partit, això s'hauria de començar per Catalunya. I aquí... lo que apunta Rufián és a un entente entre l'espai Comuns i l'espai Esquerra Republicana, que seria un entente potent. I cada un per separat tindria la força que tinguin i els dos junts podrien tenir una altra força, no? Però clar, tot això és dificilíssim en el context en el que estem.
Passa un minut de les 9 del matí. Ha començat ja la sessió de control al govern català, al Parlament de Catalunya, i també a punt de començar el govern espanyol, on veurem també un cara a cara marcat per aquesta declaració de Zapatero. Tània Tàpia?
Sí, perquè la mateixa vegada que Zapatero entra a l'Audiència Nacional, aquí nou cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Avui preguntarà al líder del PP quant temps més creu que pot mantenir la situació de degradació política. Per tant, nou cara a cara després que la mesa del Congrés hagi evitat un moviment de Junts que hagués fet que el dijous es votés una petició de la cambra per demanar al president espanyol dissoldre ja i anar a eleccions. Per tant, màxima atenció en aquesta nova sessió de control històrica, perquè, com diem, per primera vegada un expresident espanyol estarà assegut davant del jutge, és del mateix partit que el govern, i Pedro Sánchez intentant, una vegada més, justificar que el seu govern pot seguir i que no pensa avançar eleccions.
Santi Feijóo.
Recordaria la història, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos... ¿Por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez? ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, veo que usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva, de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace 3 meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas, y por supuesto también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar.
Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. 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 Señor Hernando.
Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
Veiem en Pedro Sánchez, Tània, que no ha dit res de Zapatero i per cert, va sense corbata. Jo no sé si és habitual veure'l sense corbata al president del govern espanyol, al Congrés dels Diputats.
Doncs no porta corbata ni ell, ni la gran part del govern. Només hem vist a Marlaska, ara hem preguntat, ens deien que potser era per la calor, però no hi ha de moment una explicació lògica. Com dius, en un dia històric, amb Zapatero a l'Audiència Nacional, l'hem sentit des d'aquest mateix hemicicle altres vegades donant el total suport. Avui no ha dit res, i això que Feijóo li ha tret el tema anomenat a Zapatero com el Gandhi espanyol, el seu far moral, però no li ha agafat el guant a Sánchez. És veritat que segona setmana que veiem aquest format, un Feijóo esgotant els 2 minuts i mig que té en la primera intervenció, Sánchez s'ha queixat perquè diu no poden entrar en un diàleg i, per tant, Sánchez ha dit el que ha volgut. Per tant, ha tornat a dir que hi haurà eleccions al 2027, però no ha fet cap referència ni de suport ni en contra de Zapatero.
La siguiente pregunta la fórmula la diputada doña Maribel Vaquero Montero, por favor, un poco de silencio.
El PNB preguntarà ara.
Señores diputados, por favor,
Sánchez.
Un poco de silencio.
Serà interessant també, Ricard, escoltar el PNB, perquè ahir, davant d'aquesta possibilitat de votació d'una esmena de Junts per dissoldre la cambra i també poder avançar eleccions, s'havia de votar demà, l'ha prohibit la mesa, el PNB havia guardat silenci. El PNB, una força que, en boca del seu president, doncs ha demanat ja posar fi a la legislatura i avançar les eleccions. Per tant, també interessant a veure quin tot té avui Maribel Vaquero a l'hemicicle.
Maribel Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Tiene la palabra, señora Vaquero.
Lo sentim. Si podem. O si pot la presidenta, vaja. Passat fa 15 anys que el president del Congrés aleshores, José Bono, va renyar un ministre del seu partit, Miguel Sebastián, per no portar corbata al Congrés. I perquè els temps han canviat. Això, Rufián ha estat més hàbil que d'altres, actualitzant-se. Doncs sembla que està sent difícil controlar ara mateix la seva control per part de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Senyora Vaquero, tiene la palabra. Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante, porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura. Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de 3 años mareando la perdiz con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad. Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer. Y es usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo sometida a una prueba de resistencia diaria que merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno. Hablemos claro, usted necesita como respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los presupuestos generales del Estado. Llevamos 3 años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año, porque del de venden medidas energètiques per a nostra indústria que necessita assegurar su competitivitat i puestos de
treball. Doncs un penedet que estem la mà, en aquest cas, per tirar endavant els pressupostos. Aquesta és la realitat, la que estem veient, La polarització que hi ha al Congrés dels Diputats, una és la posició que és la de Feijó, i també altres partits com Vox, s'hi suma també Junts a demanar eleccions anticipades, i l'altra és el PNB i altres forces que diuen, escolti, governi, fem coses, com també apuntava Rufián i ho sentia abans. Vilagros.
Sí, a veure, aquí lo que és bastant xocant és que Feijó digui a Sánchez que és un covard, que té por a la democràcia i no convoqui eleccions, quan el PP no està demostrant excessiva valentia quan no presenta una moció de censura, perquè el que preveu la legislació espanyola quan hi ha una situació com aquesta és que l'oposició, si considera que el govern és tan desastrós, el país està en una situació tan catastròfica com cada dia repeteix Núñez Feijóo, el que és coherent i valent és presentar una moció de censura.
No, és una obligació moral. Si tu ets el cap de l'oposició, tens l'obligació moral d'exercir aquesta
eina. Però fixa't com...
Si creus que el que hi ha és un caos.
Aquesta és una estratègia que fa servir molt el PP, que és acusar a l'altre, l'adversari, d'allò que ell està fent realment, diríem, no? O acusar, per exemple, en el tema de la corrupció, és veritat que el PSOE té en aquests moments una agenda judicial tremenda, que hi ha sospites de que importantíssims càrrecs de la confiança de Pedro Sánchez han comès una corrupció que és imperdonable, però també tots tenim bastant clar que en tota aquesta inundació que tenim de notícies judicials cada dia, també hi ha una gran part de politització de la justícia per aconseguir atacar a Pedro Sánchez. Llavors, aquí la feina que tindrem tots plegats serà distingir quins casos són realment corrupció i que, a més, hi hagi conseqüències sobre aquests casos i quins altres són simplement l'ofert, perquè també n'hi ha. També n'hi ha, jo estic convençudíssima de que hi ha l'offer, no? El que passa que igual l'offer sempre és molt difícil de demostrar. Sempre és molt difícil de demostrar, sobretot quan hi ha una consigna...
De molts anys.
No, sobretot quan hi ha una consigna que diu que el que puede hacer que haga. Mm-hmm. Que és, això és la manera de fer l'offer en aquest cas, diríem, no?
Nacho.
Sí, aviam. Ho ha verbalitzat la portaveu del PNV, no? Li ha assenyalat al govern que sembla que ha perdut la majoria de la investidura. I jo crec que en els darrers mesos no s'han fet esforços suficients per articular i enfortir aquesta majoria. Fa unes setmanes el govern anunciava la seva intenció de presentar els pressupostos de l'any vinent, cosa que és bona, però clar, és que els d'aquest any ni es van intentar proposar. I jo crec que aquí el govern Sánchez ha tensat la corda més de l'estrictament necessari, perquè arriba, i aquesta setmana és una setmana molt, molt singular, en unes circumstàncies a les tensions que hi ha al seu voltant, que segurament es podrien haver articulat d'una altra manera. És cert que el Partit Nacionalista Basc no té cap marge de fer caure el govern, entre d'altres coses, perquè el govern basc depèn del Partit Socialista i, per tant, el mínim que poden fer és expressar la seva insatisfacció amb algunes coses, però no tenen capacitat de fer-lo caure. Aquí el dubte és, en funció de com vagi evolucionant tot, si Junts assumirà el risc que suposa doncs participar d'una fotografia en la que també hi ha Vox a la mateixa equació, o el soroll, diguem-ne, al voltant del govern pot arribar en algun moment a ser tan fort com perquè transcendeixi alguna operació en contra de l'actual govern, que sumi a Junts i sumi al Partit Popular. Si això passés, que des de luego seria, diguem-ne, un drama evident pel govern Sánchez, perquè iniciaria algun tipus de canvi, també et dic, i que ens estiguem plantejant això, que indica un èxit de tota la política de Pedro Sánchez i del seu govern a la darrera dècada en relació al que té a veure amb Catalunya. El concepte aquest de tots a dins del sistema. Que avui sigui una possibilitat, que avui estiguem parlant de si Junts pot o no recolzar una moció de censura del Partit Popular, és un escenari que fa una dècada no ens estaríem plantejant, perquè la lògica de la política espanyola era absolutament antagònica. I només això segurament ja formarà part del llegat d'uns anys que han servit i estan servint per algunes coses, però han servit per moltes coses. I segurament la més important té a veure amb Catalunya, i és a Catalunya justament on habitualment s'ha tingut clar que si li va bé al PSOE i al PSC, li va bé a Catalunya, i que ara està per veure doncs, si amb altre tipus d'aliances això es podria consolidar o no, que jo tinc alguns dubtes. No?
Jordi, per comentar el que hem vist a l'inici sobre la interpel·lació del líder de l'oposició al president del govern, que em sembla que era esperable que digués el que ha dit, el president del govern no ha contestat. És a dir, ahir en aquest moviment, per mi inesperat, de Junts de modificar una esmena per tal que dijous es pogués votar si s'haurien de convocar eleccions o no, la mesa del Congrés jo crec que va maniobrar molt ràpidament per evitar una votació que, si s'hagués produït, hagués deixat en evidència la fragilitat parlamentària del govern. Perdó. I això no és menor i no fa altra cosa que reforçar el que deia la portaveu del Partit Nacionalista Basc, que és que com pot un govern governar quan no té majoria parlamentària perquè l'ha perduda, o, per citar el protagonista de la primera part de la conversa, a Gabriel Rufián, que era: i tot això per què? No? El que sabem, crec, és que ara mateix tot això té sentit perquè Vox no sigui una força determinant en el dia a dia de la política general espanyola, i que, per tant, no estigui present al govern, no sigui la força que investeix Pedro Sánchez. I la pregunta per mi és si això és suficient. És a dir, si el president del govern ha parlat d'algunes de les mesures exitoses des del punt de vista d'una política socialdemòcrata que va implementar durant la primera legislatura. Salari mínim, no? És indiscutible que aquella va ser una legislatura des d'una òptica progressista que va fer canvis rellevants, des del meu punt de vista, positius, però el contrast amb la segona és molt fort. I aquesta dependència tant de Junts com del Partit Nacionalista Basc, tard o d'hora, havia de fer-ho molt complicat. Llavors, em sembla molt intel·ligent per part de la portaveu basca dir: vostè no té la majoria, aquesta només es refà amb un gran acord, serien els pressupostos, jo defenso uns interessos. No? És que, des de quina posició allò que va dir Sánchez fa uns dies a les jornades del Cercle d'Economia sobre que sí, que aquesta vegada presentaria un projecte de pressupostos després de no haver-ho fet aquest any, diria que l'any anterior tampoc, ens l'hem de creure. No? És a dir, quina és la confiança que pot generar...
En aquest sentit l'escenari és diferent, perquè si presenta pressupostos i els tomben, doncs ja tens un motiu per convocar eleccions, que ja seria l'any següent, que és l'any que tu t'has compromès,
per tant,
ja tens un programa electoral, és un escut social que ja està definit.
Crec que aquesta és la jugada.
Però és una estratègia estrictament electoral, cosa que no em sembla... Vull dir que
És una estratègia que diu: escolti'm, jo vull avançar, aquí tenim l'eina per avançar, si aquesta gent no em dona suport a la principal eina perquè dona governabilitat al meu projecte,
tinc programa
per convocar eleccions, per presentar-me amb unes idees. Hi ha part electoral? Sí. Però al mateix temps també el reforça en la seva posició de dir: escolti, nosaltres fem coses, sou vosaltres que no me les valeu, per
tant. Intentem fer coses.
Sí, clar, perquè aquesta segona legislatura realment ha sigut molt... Aquesta segona legislatura ha sigut una legislatura tremenda d'obstrucció permanent a totes les mesures, i algunes de les votacions de Junts que ha tingut el Congrés no s'expliquen per diríem, per defensa dels interessos de Catalunya.
S'expliquen per ideologia.
Exacte. I per tant,
per legítima hi ha... ideologia.
No, legítima, sí, però la metodologia que s'està utilitzant moltes vegades és una metodologia que dius, bueno, si algú es pensa que es pot fer caure un govern per les vies que no són les reglamentàries, per les vies del desgast, de la mentida, etc, etc, doncs, bueno, això és el que estem afrontant també, no?, en aquests moments. Ara...
Sí, però, Mila, però estic d'acord amb el que dius, però...
És que aquest govern...
Però aquí hem de fiscalitzar amb més exigència. El govern o l'oposició?
No, el govern. Si
el govern no se'n surt...
Té l'obligació també de donar l'oportunitat a un altre.
Jo crec que l'oposició actua d'una manera destructiva, impedint coses que serien molt rellevants que es poguessin dur a terme. Ho crec. Però si algú no aconsegueix que això passi, és qui té la responsabilitat de fer-les.
Totalment.
Que va pactar amb dues forces que eren contràries al seu projecte ideològic.
Que serà la feblesa i la fortalesa en aquell moment.
Per mi el que és interessant és justament anar a mirar, no tant l'oposició, que ja preveiem, i a més amb la violència que hi ha hagut aquesta legislatura, encara ho hem vist més, ja preveiem qui seria la seva actuació. Jo penso que el que hem d'anar a mirar ara és el paper dels socis. Faig un disclaimer previ, i és que a mi em sembla com molt paradoxal i molt contradictori que un senyor com Feijó li digui a Sánchez que és el president amb més sospites de corrupció, quan literalment el seu predecessor és el president amb més casos i sentència, com si diguéssim, de corrupció avalada. Però al marge d'això, que no vull entrar en aquesta dinàmica de l'I tu més perquè crec que no favoreix a ningú, però al marge d'això, jo crec que em sembla una miqueta com hipòcrita, no?, aquesta afirmació. Al marge d'això, jo crec que el que hem vist en la sessió de control és exactament el que podíem esperar abans de que comencés la sessió de control, tant per part del Partit Popular com per part del PSOE. El Partit Popular era evident que parlaria dels casos que esquitxa en Sánchez, però que no proposa cap moviment per fer caure el govern, bàsicament perquè sap que fracassaria, i l'únic que demana és que s'anticipin eleccions quan és potestat del president del govern espanyol fer-ho, i per tant sap que això no passarà. És anar marejant més la perdiu i parlant també dels casos que l'esquitxen. I pel que fa al Partit Socialista, era evident que tampoc respondria en absolut a res del que plantejava el líder de l'oposició i que bàsicament trauria pit de les conquestes econòmiques i socials que ha tingut aquesta legislatura i que en bona part té raó. És a dir, han passat coses en aquesta legislatura que jo crec que han estat encaminades a millorar els drets d'una part de la població. Al marge d'això, jo crec que és cert que Pedro Sánchez no ha cuidat prou la majoria de la investidura, perquè crec que calculava que l'argument "si no sóc jo, serà la dreta i l'extrema dreta" tindria prou força fins i tot per aguantar aquesta legislatura per descomptat i fins i tot per presentar-se ell com a líder d'una Espanya diferent a la que proposa la dreta i l'extrema dreta. Què passa? I que crec que no és el que calculava, que és que hagin esclatat tots aquests casos de presumpta corrupció que envolten el seu entorn polític i familiar. Llavors, per mi, la pregunta de Rufián no és tant per què aguantar, perquè això, en realitat, tots els socis que li estan donant suport també es poden veure esquitxats pel fet de donar suport a un govern tan apuntat, no?, per la corrupció. Per mi, la pregunta no és tant per què, sinó fins quan. Fins quan estan disposats els socis a donar suport a això amb tot el que està sortint, que és veritat el que plantejava la Mila. Pot haver-hi casos de Laufer, però tots els casos igual no són de l'Aufer.
No, llavors és... ja ho he dit.
Sí, llavors, no, però el problema és llavors fins quan estan disposats els socis que li donen suport.
No, però això, l'estratègia habitual de Sánchez sempre ha sigut esperar, resistir períodes de crisi, perquè sempre hi ha una tensió pública que canvia de focus i després, doncs, això acaba passant.
Encara té un as a la màniga, si el volgués utilitzar, el que passa que aquest és un as a la màniga que s'ha de valorar molt bé abans de fer-lo, perquè pot anar contra teva. Encara pot fer una crisi.
Exacte.
Encara pot fer una crisi de govern que el portaria directament entre la crisi i l'oposició.
Però la qüestió és que seria eleccions l'any 2027, que és
exacte,
el que ell sempre
ha dit. Sí, sempre ho ha defensat.
Són les 9:24. I com dèiem, més hi serà notícia del dia, sobretot perquè això no havia passat mai. D'aquí a poc més de dues hores, no sé, veurem, perquè és que això pot anar per llarg, sabrem què és el que ha dit l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, on està declarant ara mateix. Dani Sandiaja, bon dia.
Bon dia, sí, la declaració ja ha començat i com es preveu, Zapatero es declararà innocent de les dues causes que el jutge Calama l'acusa. Per una banda, sabem que el situa al cim d'una xarxa dedicada al tràfic d'influències, ja cobra comissions bilionàries a través d'un entramat d'empreses pantalla, i Zapatero, en este cas, negarà qualsevol implicació en els negocis del seu amic Julio Martínez, insistirà que ell feia feines d'assessoria i haurà de justificar el que va cobrar ell i les seues filles. També intentarà qüestionar missatges claus que l'incriminen, com els whatsapps dels empresaris de l'aerolínia Plus Ultra, que parlen d'ell com el pana Zapatero, i es desvincularà del cobrament de comissions milionàries. També hi ha la qüestió de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. Divendres passat el jutge el va imputar en esta altra causa per contraban i frau fiscal després de valorar el conjunt per un total de 1,3 milions d'euros. Zapatero tindrà oportunitat de no declarar sobre esta qüestió, es pot acollir el seu dret a no declarar i deixar-ho per més endavant, que és el que havia demanat la seva defensa, però el jutge ho ha rebutjat. Les acusacions populars que no han entrat a la sala, només hi ha la del PP a dins, estan demanant mesures cautelars com presó provisional, diuen que hi ha risc de fuga i que no valen un altre cas com el de Puigdemont. És el que han dit aquí a les portes de l'Audiència Nacional.
I avui també, aprofitant això, ens preguntarem sobre aquesta polèmica de les joies, com funcionen això dels regals, els càrrecs públics. Redacció, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia. Sí, les institucions, de fet, tenen una sèrie de normes internes per regularitzar la recepció de regals amb un objectiu que no escapa a ningú, que els regals que puguin fer empreses, organitzacions o altres institucions a un determinat membre d'un govern no es converteixin, de facto, en un suborn. Es dona la circumstància que el 2005, per tant, sota el govern de Zapatero, és quan es va entrar a regular aquesta qüestió per mitjà d'un codi de bon govern. Grosso modo, s'ha de rebutjar aquells regals que puguin condicionar l'acció de govern i, en el cas dels obsequis que textualment tinguin una significació més gran, han de passar a ser propietat de l'Estat. El 2013, una llei de transferència, en aquest cas ja sota el govern de Rajoy, ho regulava en la mateixa línia, però sense entrar a establir els límits. És a dir, no es diu que es considera com un regal de gran valor. És a dir, són 100 euros, 1.000 euros, 10.000 euros... I un altre problema, la Moncloa no compta amb un registre actualitzat dels regals rebuts pels presidents, com sí que, per exemple, publica un cop l'any la Casa Reial, una mesura que va implementar Felip VI.
I a Catalunya com funciona això?
Doncs ni el president, ni cap conseller, ni tampoc cap alt càrrec es poden quedar regals que vagin més enllà de la cortesia. Aquí sí que hi ha un llistat actualitzat, a més. De fet, el Nació avui publica un rànquing dels molt honorables amb més regals rebuts. Pere Aragonès en va rebre 1.029, Quim Torra 731, Carles Puigdemont 472 i Salvador Illa de moment en porta 452.
Doncs gràcies, Francesc. Per cert, que tot això, que el sumari, que el jutge Peinado també ha de decidir entre avui i demà si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'extrema dreta, li van demanar abans d'ahir en la visita preliminar de més de 3 hores, que és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. La portaveu del govern, Elma Saiz, deia això sobre la possible retirada del passaport a Begoña Gómez.
Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
Javier Cascairo, periodista del País, bon dia.
Bon dia, Arcad.
D'entrada, com valores les paraules de Sánchez que acabem de sentir, o no sentir, perquè no ha parlat de Zapatero en aquesta sessió de control?
Bueno, yo creo que están expectantes, ¿no? Como está todo el Partido Socialista y como está todo el gobierno. Expectantes, deseando, yo no sé, que baje un milagro del cielo y les resuelva este embrollo tremendo en el que están ahora mismo, un partido y un gobierno en shock. Y que el expresidente sea capaz de aclarar algo de lo que no ha sido capaz de aclarar en todas estas semanas. Yo creo que por eso él, aparte de que obviamente políticamente no le conviene, pero también esperando que el expresidente ofrezca algunas explicaciones, al menos algo creíbles.
Perquè com es viu des de les files socialistes la declaració de Zapatero d'avui? És a dir, la gent està mirant més l'Audiència Nacional o al Congrés dels Diputats?
Mira, yo ayer hablando con el portavoz parlamentario en el Congreso, con Pachi López, él nos reconocía en un corrillo en privado que estaban deseando que acudiera finalmente Zapatero a la audiencia y desvelara o aclarara algo de todo esto, porque efectivamente en el partido no acaban de creerse que sea verdad ni la mitad ni la cuarta parte de lo que está saliendo en los medios de comunicación. Y yo creo que han hecho un auto de fe directamente, están intentando ver si es posible que el expresidente al menos aporte algún tipo de documento que, con respecto, por ejemplo, al tema de las joyas, que es especialmente mediático y morboso, pues les dé una puerta de salida, ¿no? Pero también te digo que estoy notando dudas ya, y dudas que, por otra parte, están saliendo, bueno, pues que cualquier analista sería capaz de ver y de observar, pero que en el partido ha costado muchísimo. Dudas en, con respecto a que algunas de los comportamientos, algunas de esas joyas, algunas de esas actitudes que él ha tenido, el expresidente, no se corresponden con la altura y con el faro que ellos creían ver en la figura de Zapatero en estos últimos años, ¿no?
Home, clar, és que el portaveu de Zapatero, de fet, en aquest programa, José Luis Arroyo, quan la meva entrevista va dir que les joies es costaven entre 30.000 i 50.000, algun moment es va parlar de 100.000 euros, però clar, estem parlant de 1,3 milions d'euros, per tant, aquí hi ha hagut algú que no tenia clar què tenia, o hi ha hagut una voluntat d'amagar, diguéssim, el valor real de les joies?
El propio Luis Arroyo, que efectivamente ha sido un colaborador cercanísimo de Zapatero y que, al que ha utilizado de portavoz en la sombra en estas semanas, hay que recordar que aquel primer día, cuando salió el primer auto, el propio Zapatero dijo que iba a comparecer, a hacer entrevistas en los medios de comunicación para explicarlo todo. Luego no lo ha hecho, ¿no?, por consejo de su abogado. Y ha tirado de Luis Arroyo, que es un asesor de comunicación con el que había trabajado en el pasado, al que ha dejado tirado, ¿no?, con alguna de, vamos a decir, presuntas mentiras a día de hoy, algunas de ellas bastante comprobadas, ¿no? Y él, ya te digo, porque lo conozco además, yo también colaboro en el Ateneo en algunas actividades, es el presidente del Ateneo de Madrid, lo conozco personalmente bastante y él está absolutamente decepcionado, ¿no? Porque efectivamente el expresidente le contó en privado una serie de versiones que luego no se han correspondido con la realidad.
I tot això, anem sabent més coses, perquè al marge del cas Plus Ultra i de les joies, pels quals declara avui Zapatero com a investigat, el PSOE té altres casos, com per exemple el cas Leire Díaz. I el que sentíem ahir al Senat, que era la directora de la Guàrdia Civil, doncs no sé si és molt creïble.
No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil.
Va ser creïble, diries, la declaració de González al Senat?
Sería más creíble si nos lo hubiera contado desde el minuto uno. Si en vez de emitir un comunicado con nocturnidad y alevosía una noche en la que ya había dicho antes que jamás había visto ni sabía nada de esta persona, de esta fontanera, de esta, ahora llaman espía en el Partido Socialista, espía del PSOE, si Mercedes González hubiera dicho todo desde el principio, hubiera comparecido ante los periodistas para responder preguntas, pues a lo mejor tenía un poco más de credibilidad, ¿no? Ayer es verdad, también te lo tengo que decir, que ayer en la comparecencia del Senado se mostró más confiada y más segura de sí misma que muchas de las comparecencias que yo he visto en comisiones de investigación en el Parlamento. No sé si era seguridad, confianza o incluso soberbia en algunos momentos, pero sí que es verdad que no se vio a la directora de la Guardia Civil intimidada como se ha visto a otros cargos socialistas. Esto quiere decir que lo que contó ella ayer, de que apenas se habían conocido, de que habían tomado dos cafés, que luego dijo que eran dos tés y que apenas habían hablado de nada. Bueno, si la primera vez en la que Leire Díaz te pide una reunión, y que tampoco es normal que una militante de base de un pequeño pueblo de Cantabria te pida una reunión a la directora general de la Guardia Civil y la celebres, pero bueno, lo que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que no había nada que hablar, que es que celebraras una segunda y hasta una tercera reunión, y que además no lo hicieras en la sede oficial, sino enfrente en una cafetería para que no quedara constancia en el registro. Bueno, hay muchas cosas ahí que han quedado oscuras, pero también te digo que el presidente y el ministro por ahora la respaldan totalmente.
També hem vist aquestes últimes hores com apareixia un nom sorprenent, que és l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també en el cas Leire.
Sí, he visto que efectivamente se ha sentido interpelado. Bueno, yo te quería hablar sobre todo, más que de Gonzalo Boye y de Carles Puigdemont, te quería hablar de lo que estamos viendo de esos partidos, ¿no?, de Junts. Y hoy, Ricard, hoy de PNV, en la sesión de control del Congreso de los Diputados al Gobierno, lo que estamos viendo es la necesidad que tienen ya esos partidos que apoyaron en la investidura a Pedro Sánchez de desmarcarse sin romper del todo, ¿no? Están intentando tirar de la cuerda para no salir tan perjudicados de todo lo que le está pasando al Gobierno del PSOE, pero sin ser ellos los responsables de que esto acabe. Esto es lo que yo noto en Junts desde hace semanas, por no decir meses, y desde las últimas horas, especialmente hoy, la portavoz del PNV le ha puesto casi un ultimátum al presidente del Gobierno, a decirle que si no consigue un acuerdo para los presupuestos que quiere iniciar, que empezar a negociar la semana que viene, y que durarán pues unos meses, ¿no?, hasta otoño, debe disolver y convocar elecciones.
sí que, això no tira tant endavant, no sé si això hi haurà alguna altra fórmula, a Javier, que puguis veure i calcular que pugui anar endavant, que pugui prosperar.
¿Te refieres al presidente del gobierno?
Sí.
Es que yo creo que todo está apuntando más o menos a lo mismo, ¿no? Lo que le están señalando Junts, lo que le está diciendo ya PNV, lo que le está diciendo Podemos, hoy mismo la legislatura está muerta y agotada, en realidad todos le están señalando más o menos una, no sé si decir, una horquilla de posibilidades que pasan únicamente porque él convoque las elecciones, porque yo no veo otra opción, ¿no? No veo moción de censura, ayer volvían en el Partido Popular a decirnos que esa no es su opción, que ellos lo que quieren es que el tiempo les dé, prácticamente les regale la legislatura y las elecciones y la victoria electoral, que el tiempo juega a su favor, nos decían en el equipo de Feijóo anoche. Bueno, pues la única opción es que el presidente convoque elecciones. Y digamos que la puntilla de todo eso es que se vea de manera evidente en una votación, como por ejemplo los presupuestos, que esta realidad que hay a día de hoy, y es que en el Parlamento se ha perdido el bloque de la mayoría de investidura, se constate en una votación tan relevante como esa. Eso pasará seguramente en el otoño, entre octubre, noviembre, que se vote los presupuestos que se van a iniciar a negociar ahora, y yo creo que en ese momento el presidente constatará y convocará elecciones. Esa es mi predicción, pero seguramente fallaré.
Javier Cascairo, gracias por acompañarnos. Que vagi bé.
Una abraçada.
Mayol, no sé si ens pots donar més detalls d'aquesta pregunta que ara feia el Javier, també sobre la implicació de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, amb el cas Leire.
Sí, recordem que Gonzalo Boye ha estat jutjat, de fet està pendent de sentència, en un cas de narcotràfic. És un cas molt gran, que anava amb el narcotraficant gallec Sito Miñanco, i Gonzalo Boye, com un dels advocats, hi estava imputat i dins el judici. Això està pendent de sentència, i el que es desprèn de les converses entre Leire Díaz i un altre advocat que està dins el cas Leire, que és Jacobo Teijelo, un dels principals implicats també, és que Leire Díaz es va oferir a anul·lar aquest judici, o a intentar anul·lar aquest judici, contra Gonzalo Boye per intentar convèncer Junts que es mantingués com a soci del govern espanyol. Tot això en un context en què els de Carles Puigdemont eren finals de 2024, ja començaven a allunyar-se del PSOE, en un context en què Gonzalo Boye formava part activa i era una part important dels negociadors de Junts amb el PSOE, i per tant el que va fer Leire, o el que va dir Leire, és: jo l'intento anul·lar el judici, i així els de Puigdemont s'acosten. No consta que això passa, no s'ha anul·lat el judici, òbviament, tampoc consten més gestions, però sí que això es desprèn de les converses que la Guàrdia Civil té al seu poder dins aquest sumari.
I també apareix un missatge en el qual li diu si li pot confirmar alguna cosa, que demà se'n va cap a Waterloo, això li diu en aquest cas a Santos Cerdán, que és qui el dia següent va viatjar juntament amb Zapatero a Brussel·les per entrevistar-se a la cúpula de Junts. És una cosa i una acusació que fa l'AUCO, i veurem en què acaba tot plegat. Ara tornem.
Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herber i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida, i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges. viatges al Corte Inglés.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Bé, ara no, el començarà a pagar després.
Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
El llenguatge és molt gran. Ha de menester el món sencer per encabir-s'hi. De l'escrita, de Pere Jaume.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:41 amb Jordi Bat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Milagros Pérez Oliva. Parlàvem de la notícia del dia Zapatero, veurem què és el que declara l'Audiència Nacional i veurem també quines són les decisions que pren el jutge pel que fa a Zapatero. De moment, per això, pel que estem anant seguint i pel que ens explicava el Javier Casqueiro, doncs no pinta massa bé tampoc la reacció que hi pugui haver al PSOE en funció del que passi. Nacho.
Sí, aviam. Hi ha unes explicacions pendents davant del jutge del president Zapatero i jo crec que també hi ha unes explicacions pendents de cara a l'opinió pública, no? Perquè la seva figura no és una figura anònima ni una figura de segona línia i, a més, doncs ha tingut un paper molt, molt proactiu en els darrers anys. I també introdueixo l'interrogant de si finalment decidirà o no comparèixer davant de l'opinió pública, que és una cosa que va insinuar algunes persones, el propi portaveu amb el que va comptar durant unes setmanes, i que crec que políticament és rellevant, perquè aquest cas té quatre dimensions de lògiques diferents o té quatre estratègies, diguem-ne, per abordar-ho diferents. Una és la jurídica, i dintre la jurídica hi ha la processal i la penal. La processal, que sembla que la seva defensa vol invalidar alguna de les proves per com van ser obtingudes. D'altra banda, si hi ha o no delictes, que són qüestions diferents, però aquesta és una, aquesta és la jurídica, aquesta és la rellevant des de la lògica, doncs, de les garanties i dels drets personals i individuals del president Zapatero. Però hi ha una lògica també que és clarament política, no? I que és la que a efectes del projecte polític governamental, doncs segurament té més sentit. I algunes són geopolítiques, i són geopolítiques des de dues perspectives contradictòries i que, a més, les dues poden ser certes, no? Pot ser tan cert que hi hagi hagut una reacció del govern dels Estats Units a l'hora de compartir informació amb autoritats europees per la posició del govern d'Espanya en relació als Estats Units, però també és tan cert, i té a veure amb la geopolítica, de que és raonable preguntar-se si un exprimer ministre de la Unió Europea pot treballar per potències estrangeres com la Xina o Venezuela. Jo m'inclino a pensar que no. I entre d'altres coses perquè no és el mateix Canadà que la Xina, no és el mateix Estats Units que Rússia, no és el mateix Venezuela que el Japó. I jo crec que tot això mereix explicacions. Mereix explicacions davant de l'opinió pública i jo diria fins i tot que les espero. Perquè si no és molt difícil veure algunes de les imatges que hem vist les darreres setmanes, no? les joies que es van dir que eren... Bueno, era una deixa familiar, no? com els dins, la fortuna del Jordi Pujol. I veure aquestes imatges i, en fi, no tenir cap mena d'explicació davant de gent que ha confiat part dels seus anhels en el que ell representava i que aplica una cosa que en un altre context, i justament en relació a Jordi Pujol, jo recordo que el Miquel Iceta va dir fa molts anys, no?, que és que l'Església Catòlica feia una cosa molt bé, que és santificar la gent uns quants anys després de que els sants moríssim, per veure doncs, exactament doncs, com havia estat la seva vida. No? I en política es fan altres coses, no? I s'eleva a una posició doncs, que segurament no mereixem els humans quan estem en vida, i aleshores es generen unes frustracions que, lògicament, des de la perspectiva política, tenen conseqüències.
Milagros.
Sí, jo, a veure, Zapatero ha sigut un dels polítics que és un dels que se salvava, d'alguna manera, en la seva activitat com a expresident, el que més acostava a un tipus de figura que la gent considera que ha de ser una figura respectable, que treballi per la pau, que treballi en causes justes, que treballi per una representació del país des del punt de vista més noble. Clar, si aquesta imatge queda finalment tacada per activitats privades que tindrien a veure amb l'interès personal, el lucre, etc, etc, és un cop molt fort, és un cop moral fortíssim per una certa idea de l'esquerra, de què és l'esquerra i per què l'esquerra a vegades reivindica una superioritat moral que està avalada per les polítiques que l'esquerra ha defensat de justícia social, de pau, etc, etc, històricament, i que no s'adiu amb altres activitats que vindrien a ser més les de l'individualisme acaparador, diríem, no? No sé.
Deixeu-me saludar Luis María Pardo, que és l'acusació que s'ha personat en el cas Zapatero. Luis María, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Ya han pedido presión preventiva para Zapatero.
Hemos instado a la Dirección Popular Unificada que solicite, cuando se termine la declaración que está realizando ahora mismo, la prisión provisional, el comunicado de confianza para el expresidente, puesto que consideramos de que pueda haber un riesgo de fuga elevado por las relaciones internacionales que tiene el señor Zapatero.
¿Qué espera usted de esta declaración?
Bueno, deberá responder a todas las preguntas que se le formulen. Ahora mismo es una incógnita si va a responder solamente al juez Calama, al fiscal o a su defensa, y creemos que debe dar muchas explicaciones, no tanto por el tema de las joyas, que es lo que sustancialmente o a la audiencia le puede interesar más, sino sobre todo por el rescate de Plus Ultra y esos 53 millones de todos los ciudadanos que, gracias a las fiscalías de Francia y de Suiza, conocimos de que se estaban destinando a otros fines que no eran el rescate.
Usted me decía que creen que puede fugarse a Venezuela.
Nosotros no creemos que pueda fugarse. Lo que consideramos es que la posibilidad de un riesgo de fuga es evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder, y por tanto creo que si la ley de enjuiciamiento criminal permite la posibilidad, a través de las medidas cautelares, de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado. De todas maneras, la decisión corresponderá, como no puede ser de otra manera, al juez instructor.
Es Luis María Ardo, acusación personada en el cas Zapatero. Gracias por acompañarnos.
Un saludo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor...
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't.
Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena, on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador L'Ile de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora viene lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongú.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:51, amb Jordi Mata, amb Nacho Cordero, amb Laura Aznar i Milagros Pérez d'Oliva. Per acabar la ronda d'intervencions, estàvem parlant de Zapatero. Laura.
Sí, bueno, Zapatero és un cas més d'aquesta setmana terrible pel govern espanyol i pel Partit Socialista en termes judicials i polítics, perquè les compareixences de Zapatero, de Begoña Gómez, s'hi suma les compareixences al Senat instal·lades pel Partit Popular. Jo no sé com avançarà el cas de l'expresident, ho veurem, però hi ha coses que pinten terriblement malament, o sigui, objectivament terriblement malament, no? Sobretot, i això suposo que genera més interès a l'opinió pública, tota la qüestió de les joies, no?, que ha motivat l'obertura d'una segona investigació i que genera totes les suspicàcies al relat que s'ha fet inicialment de les joies, ara ho recordava Ricard, quan s'explicaven que havien costat com a màxim entre 30 i 50 mil euros, un informe d'accessió eleva per 26 aquest preu, no?, quan es diu que s'estenia molt clar l'origen, que era aquesta deixa familiar, que eren regals de viatges i que després s'hagi de demanar més temps per reunir tota la documentació, és evidentíssim que el Partit Popular utilitzaria això per dir, però no ho teníem tan clar, ens estàveu mentint en algun moment, no? Si realment teníeu tan clar quin era l'origen i ara necessiteu temps per reunir la documentació perquè potser no és tan clar com ho teníeu, no? Jo crec que tots els casos, la suma de tot plegat desgasta l'executiu, però jo crec que el cas Zapatero pot ser una estocada mortal per això que plantegen els companys, perquè no estem parlant de una taca enorme que representaria el fet que un expresident espanyol estigués tacat per la corrupció, que això en termes d'imatge és molt terrible, sinó que va més enllà, no? Perquè l'actual projecte del Partit Socialista Sanchista emana directament de la concepció de partit i d'estat que té el propi Zapatero, no? En termes gairebé d'autoritat o de líder moral. Per tant, jo crec que això és que ja no només pot ser una estocada per la legislatura, és que pot ser una estocada important per les sigles del partit. I crec que això, bueno, que en funció de què passi, com avanci el cas, doncs pot fer molt mal, molt, molt mal.
Jordi.
No, ara, m'ha interessat una cosa que ha comentat el Nacho sobre, quan ell deia, amb qui es poden fer negocis, no? Quan ell ha dit això, amb la Xina, no? I el Japó, sí. I jo crec que té bastanta raó. O sigui, en l'estatut d'un expresident del govern espanyol, d'un país de la Unió Europea, que és un estatut que, com a conseqüència del que està passant, estaria bé que fos perfilat, em sembla que al marge de si és legal o no legal, establir relacions de confiança amb règims que estan al marge del perímetre del consens occidental és un problema. Hi ha molts problemes,
Perdona, és un problema sempre, fins i tot quan està dins dels marges de la confiança occidental, perquè mira la figura de Schröder a Alemanya, sí, treballant per les empreses, per la gasística russa.
Encara ara.
Encara ara, però sí, en el moment en què ho feia, i que ja llavors va ser objecte de polèmica, estava perfectament alineat amb la política de Merkel d'intentar atreure a la Rússia de Putin al consens europeu.
Incorporar-lo al marc, però o sigui, ara no seria el mateix, diguéssim.
No, però vull dir que és problemàtic. Sí. Perquè tu no saps, el que avui no és problemàtic, demà pot ser un mort.
Sí, que hi havia aquest argument de la paradiplomàcia que Zapatero feia en Venezuela, clar, per acostar posicions, i que, dit així, està bé, diguéssim, no? I mirada,
bé,
un país que té problemes democràtics evidents, pots posar-t'hi, diguéssim, completament en contra, o mirar de solucionar una mica en la mesura de les teves influències la situació. Però ara quan la Laura parlava de la funció de Zapatero en l'actual PSOE, d'alguna manera era la cara a la creu que representa Felipe González, no?
Exactament.
O sigui, no sé si ho pensaves amb aquesta clau, però Felipe González és una persona que quan deixa la política progressivament es va convertint en un senyor que té molts diners. És a dir, que passa el mateix amb Aznar, és que no en tenen prou amb el sou d'expresidents i que volen viure molt bé. Llavors, la cosa és amb qui fas els diners. Perquè si els fas amb Murdoch, que és un senyor dins del seu bord d'estar a Aznar, però que forma part del consens, ens agradi menys o no, no sembla problemàtic. En canvi, si tu et poses a relacionar-te amb un país tan problemàtic com Venezuela, pot sortir esquitxat. I era una mica ingenu pensar que no passaria.
Sí, sí. Són les 9:55. Mentrestant, la guerra a l'Orient Mitjà arriba a la seva fi i baixa una mica el preu del petroli. El Fons Monetari Internacional avisa que el món s'ha de preparar per aguantar crisis recurrents. L'economia mundial és recent de les constants tensions geopolítiques i tot plegat fa tema que pugui haver-hi una onada d'impagaments als bancs. Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
S'estan preparant els bancs per afrontar aquests impagaments?
Sota el meu punt de vista, sí. A veure, hi ha un document que curiosament se li ha donat molt poc ressò, que és l'informe de primavera del Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional fa dos informes a la primavera i a la tardor on analitza l'economia mundial i pràcticament tots els països del món. És un informe que està molt ben fet, és gratuït, es pot baixar de la web del Fons Monetari Internacional, i bueno, i el resum de l'informe d'abril, que es va presentar, si no recordo malament, el 16 d'abril, deia que és un informe a llarg termini, arriba fins al 2031. Resumint molt, el que pinta és un món estancat, absolutament estancat. Creixements del 3,06, 3,22, 3,24, 3,16... A les economies avançades exactament igual, 1,78, 70, etc. I a Espanya cap avall. Llavors, després entren temes més concrets, com pot ser el dèficit i tal, no? Dèficit entre parèntesis que no baixa a nivell mundial, dèficit de pressupostari. Llavors, això jo crec que vincula amb unes declaracions, jo no diria que fos un discurs, però unes declaracions que la directora del Fons Monetari Internacional, la senyora Georgieva, va fer, si no recordo malament, el 8 de juny, en la que s'apartava de la seva línia, que sempre és molt tècnica, no? És a dir, un director general del Fons Monetari Internacional sempre fa intervencions molt tècniques. Aquesta vegada, la senyora Georgieva, jo crec que em va sorprendre, també es pot llegir el discurs, està a la web del Fons, era molt filosòfic, és a dir, deia coses com la que vostè ha apuntat, no? És a dir, que feia una mica com de repàs, no?, de tot el que ha passat des de l'any 2008, la crisi aquella que no va quedar resolta, un excés de diners que hi ha en el món brutal, un excés de deute terrible, després la pandèmia, amb situacions que tampoc estan resoltes, el conflicte d'Ucraïna, Orient Mitjà, unes bosses que estan absolutament fora de lògica, els valors que han alcançat les bosses. La intel·ligència artificial també agafant diners sense tenir retorn d'aquesta inversió. És a dir, i llavors el senyor Georgieva es feia una mena de... No arribava a ser pregunta, però era com un plantejament retòric. No estarà el món entrant en una dinàmica de problemes, no deia crisi, però de tensions, que no podrà assolir? Jo, des del meu punt de vista, la resposta és que sí. I llavors, jo crec que... He fet una mica de paral·lelisme en l'any 2005, el període 2002, 2003, 2009, 2010. Jo crec que si aquesta situació continua com estem ara,